9:25 comença la tertúlia del Gall del Monestir. Avui és dilluns i, per tant, tenim amb nosaltres els habituals d'aquest dia, la Maria Sansa, també la Lourdes Dalmau, el Narcís Clavé i el Pasqual d'Osor. Molt bon dia als quatre.
Bon dia.
Que dilluns passat no ens vam veure perquè era dilluns de Pasqua. Sí, aleshores, senyor. Fa 15 dies que no tractem temes d'actualitat.
Perdona,
digues.
El dijous hi era...
És veritat. Sí, que vam fer una tertúlia així, sí. Vaja, urgent d'última hora.
I jo també, sí.
Escolti, anem a Portugal per parlar de la situació que està vivint aquest país. El primer ministre portuguès, Pedro Passos Coelho, ha anunciat aquest diumenge que farà més retallades i tots els possibles per evitar un segon rescat del país davant la situació de crisi que va provocar dijous la decisió del Tribunal Constitucional d'anul·lar tres mesures d'austeritat aprovades per l'executiu conservador. En un missatge i televisat ha concretat que per compensar el forat de 1.350 milions d'euros que la sentència deixa a les arques públiques reduirà la despesa en educació, sanitat, seguretat social i també empreses públiques. El cap de l'executiu conservador ha descartat tornar a pujar els impostos i ha assegurat que està disposat a complir amb els compromisos adquirits amb la Troika. La Troika, que és aquesta barreja de la Comissió Europea, el Fons Monetari Internacional i el Banc Central Europeu. El Tribunal Constitucional, recordin, va invalidar la suspensió d'una de les pagues extres a jubilats i pensionistes i també altres retallades en despesa social. Això vam saber la setmana passada i ara hem tingut les reaccions i jo els voldria demanar quina opinió els mereix i també per fer una mica de context, aquests 1.350 milions d'euros de la sentència, comparats amb els que hauria de fer Catalunya en l'ajust que es preveu en el proper pressupost, és una quantitat inferior. Catalunya, si finalment s'aplica l'1,5% del dèficit, haurà de fer una retallada de 3.200 milions d'euros. I si finalment s'imposa el 0,7%, la retallada serà de 4.800 milions d'euros. Perdó. Ho dic perquè també contextualitzem aquestes dades. És veritat que a Portugal la seva economia està molt, molt tocada, que hi ha diverses retallades, que per tant aquests 1.350 milions s'afegeixen a uns altres, però perquè siguem conscients de la situació que també vivim a Catalunya. Dit això, jo ja callo i qui vulgui començar que comenci.
Jo començaré per dir que aquest cap de setmana he estat a plena muntanya i no, quasi no he llegit ni diaris ni he mirat la
premsa. Que també va bé, de tant en tant desconnectar.
Tot sigui dit, eh? De totes maneres, a veure, el tema de Portugal, jo l'enllaço amb el tema d'aquí també, amb el tema que va sortir també, em sembla, amb un mitjà de comunicació de la llista d'evasió de capitals que hi ha en els nostres països, perquè em penso que aniria més per aquí la cosa que no per la deixada o la tornar a pagar en els funcionaris o qui sigui les seves pagues extres que se'ls hi deuen. Em penso que està molt connectat. Ja dic, potser és culpa de la meva desconnexió d'aquest cap de setmana, però jo m'agradaria lligar-ho per aquí.
No, jo,
més opinions, sí, Lourdes.
No, jo penso que la qüestió no és per al tema doncs, que no es declara o aquestes coses que potser aquesta situació també la tenien abans. O sigui, ara el problema que tenen és tot això i a més que els hi han invalidat unes mesures i es troben, doncs, han de sortir els diners. I com ho fan si no tenen, si no tenen aquesta capacitat, no tenen aquesta capacitat de generar, perquè l'economia està totalment esmorteïda, aleshores realment la situació és difícil, perquè diuen que no volen demanar més diners. Bueno, pues, com ho han de fer? Retallant? A quin nivell? Si ja estaven retallant, hauran de retallar amb serveis? Doncs pues mira, tot allò que dèiem del sistema de la societat del benestar i tal, pues sembla...
És que a Portugal no hi havia arribat, la societat del benestar.
Home, almenys estava dins d'Europa i seguir els mateixos patrons i directrius.
Però ara estan parlant de retallar, sanitat, educació...
Clar.
Són sectors bàsics,
I privatitzar-ho, suposo, no?
Sí, per això em sap greu, perquè són sectors bàsics. Jo, prenent la paraula, a mi veig que el Tribunal Constitucional Portuguès almenys manté una independència respecte al govern, perquè el govern fa una mesura o dicta unes mesures i el Constitucional li tomba. Això provoca uns problemes econòmics greus en el país, però potser se'n sortiran. A mi el que estic segur és que a Espanya també hi ha recursos d'aquest tipus i segons el Tribunal Constitucional no dictarà en contra del que ha dit el govern, perquè aquí el Tribunal Constitucional és un bé corridile del govern. Això és així. Això demostra la independència que hi ha de separació de poders que hi ha a Portugal. Van aconseguir la democràcia abans que nosaltres i és un país més democràtic. Aquí encara la justícia treu la puteta per la democràcia, l'exèrcit treu la puteta per la democràcia, l'església també treu la puteta del nas, però tornen a dintre. Espanya ens està governant encara. Els fills biològics o els descendents biològics o idearis del franquisme.
No, només matitzar una cosa. En el sentit que dius tu de la justícia i tal, aviam, les normes, no?, sempre s'han de dictar dins d'un context, i jo no sé si la situació ha portat ara la justícia...
La justícia no dicta normes, aplica les normes.
Aplica.
Interpreta
bueno,
i aplica.
I dicta sentències. I dicta sentències. I dicta sentències que fins i tot al final es transformen en normes, per, ja saps, les sentències que estan reiterades i acaben aplicant-se com a doctrina.
Qualsevol sentència del Suprem és...
Per tant, en quina situació ara deixa a Portugal? Què ens passaria a nosaltres? Nosaltres penso que aquí també es van recórrer algun tipus de situacions, aquestes de treure'ns les pagues d'obra. Sí, però crec que d'entrada no s'han guanyat. O sigui,
estan recorregudes i estan acceptades.
No, estan acceptades, però algunes coses s'han pronunciat que ja no ho han acceptat. O sigui, que han acceptat que les retallades són legals i que es podien fer. Sí.
Pasqual, que estaves apuntant coses.
Evidentment, amb el tema de la justícia no estem d'acord. Jo estic d'acord, jo hi crec amb la justícia.
Quina, la portuguesa o l'espanyola?
L'espanyola.
No, ho dic perquè estem parlant dels sistemes.
Amb la portuguesa no la conec i, per tant, no em puc creure. No parlo de la justícia espanyola i a més crec que hem de creure i a més crec que hem de creure, però deixant davant d'aquest problema, el que té el problema gros és els portuguesos, perquè és clar, ell té un compromís, es compromet amb la Merkel, i dic amb la Merkel, amb la Troika, com que vulguis dir-li, que faran una cosa, i bueno, doncs ja ho té ben encarrilat, li donen el rescat, perquè no oblidem que Portugal ha estat rescatada, li donen el rescat i a l'hora d'anar d'allò, pom, li surt la criada respondona. Què fa? Evidentment crec que no es pot saltar la llei, o sigui, no es pot saltar les lleis, per tant, el que li ha dit el Tribunal la Justícia que no ha de retallar, no ho pot retallar, no sé quina, com s'ho engiponarà, no ho sé, però ell té dos mandats, anem a dir, dos mandats antitètics, vull dir que un li diu que estiri per una banda i ell que no pot estirar. Evidentment, davant d'aquesta Portugal, jo ara no ho sé, tu potser ho pots remenar per aquí, però em sembla que té un 120, un 130% d'endeutament del seu PIB, és a dir, està més alt, clar, que comparat amb Xipre, que era el 800%, em sembla suau. Clar, què voldrien? Suposo que voldrien repartir els sacrificis, però jo no sé com els poden repartir els sacrificis entre tota la població, perquè sigui així. Si volen que tornin els capitals no tornaran mentre les coses estiguin així. Llavors, jo crec que se li ha despertat un problema molt gros en aquest senyor, i demanar un segon rescat, que és l'altra alternativa, que em sembla que deia el Narcís, de demanar no sé fins a quin punt...
No, jo no he dit mai això.
Sí, has dit que es volien tornar a endeutar, o tu?
No dic quina alternativa els hi queda. Amb això estaves comentant... El problema el té Portugal, el tenim tots, de rebot,
exacte, sí.
Perquè no oblidem que jo fins ara moltes vegades, i sempre havia dit, no?, que quan parlem del sistema financer, jo sempre dic, no, les caixes, els bancs, tenim uns bancs que sí. La gran majoria són potents, musculats i estan a nivell internacional, però sí que és veritat que els bancs espanyols tenen molt deute de Portugal, Això ens pot repercutir perquè està via.
Segur.
Vull dir, si ja no es dona crèdit, doncs imagina't la
situació. Però no és una bona notícia que el Tribunal Constitucional pari els peus a les decisions que fan el Banc Central Europeu, la Comissió Europea i el Fons Monetari Internacional, que són unes institucions que ens marquen una sèrie de mesures però que nosaltres no hem votat? És a dir, que per un portuguès és una garantia que almenys el Tribunal Constitucional faci respectar les lleis dintre del seu país, independentment després de les conseqüències, i que les conseqüències poden ser pitjors. Però almenys no és una garantia dir tinc un tribunal que evita que aquestes mesures que venen de Brussel·les i d'altres institucions que un portuguès no ha votat o que ha votat indirectament, com pot ser la
Comissió
Europea...
Aquest missatge és el que he pogut donar jo a la meva intervenció, dient que el Tribunal Constitucional de Portugal ha actuat democràticament i amb llibertat totalment del poder executiu i del poder legislatiu. I el poder judicial ha dictat el que ell creia que era just interpretant la Constitució de Portuguesa. Això, per desgràcia, això és el que vull dir, no passarà a Espanya, perquè està subjecte al poder executiu i al poder legislatiu. I que el Tribunal Constitucional, que té aquests recursos, no ho dictarà. I o sigui, nosaltres, els espanyols... Perdó, aquí sí que l'he fallat jo. Si nosaltres, els espanyols...
Ui, Narcís, que faig el teu independentisme. Això t'ha de guardar.
Demano excuses públiques.
El Raül, el nostre tècnic, diu que farà el tall de veu.
Els ciutadans... els ciutadans espanyols de l'estat espanyol ens veiem abocats en un tribunal suprem, un tribunal constitucional, que són bé corridibles de l'executiu, sobretot de l'executiu. I per tant no tindrem la sort de tenir una sentència d'aquest tipus. Per donar una lliçó a Alemanya, perquè jo crec que, ho he comentat abans, que estem, quasi es pot dir que estem en una tercera guerra mundial. Per sort no és cruenta, no hi ha assassinat, no hi ha crims de morts, sí que n'hi ha, i que la Merkel, l'Alemanya s'està imposant un sistema econòmic que tots els països civilitzats estan de fora d'Europa estan dient que això no pot anar, no reactiva ni es fa res.
Segons tu, aquesta guerra cruenta de caràcter incruenta de caràcter econòmic, diem-li l'enemic és Alemanya?
Absolutament, un dels principals.
Doncs jo crec que has d'obrir una mica fuixos, més la visió i veure fuixos, que és un tema...
Perquè les caixes alemanes estan més fotudes que
sí, però, les espanyoles. Però no és un tema d'Alemanya, és un tema de que, diguem-li, l'activitat econòmica potser se'n va cap a altres llocs.
Maria, no, sí, no després el Pasqual.
Sí, a veure, jo crec que sí que hauríem... El tema de Portugal, i enllaçant amb el que comentava el Pep i el Narcís, jo crec que ens hauria de fer veure que cal un canvi gros a les institucions europees.
Absolutament.
Absolutament. Perquè llavors ja no és un tema d'Alemanya, ni d'Anglaterra, ni de... Hi ha que haver-hi unes institucions serioses que...
Tot democràtiques.
Democràtiques, evidentment, més cara, que tot el tema fiscal i el tema econòmic. A veure, vam fer, i això ho hem comentat altres vegades, vam fer fa molts anys el tema d'unificar la moneda, però no hem unificat tots els temes fiscals ni tots els temes econòmics. I ens estan ensorrant per salvar-se, no sé qui, però algun país s'està salvant fument llenya als països petits, com poden ser Grècia o poden ser Portugal, o també podem ser nosaltres, ja veurem França, vull dir. Per tant, jo crec que en sèrio ens hauríem de proposar fer una Europa diferent. I això...
Sobretot l'Europa dels pobles, fora de l'Europa dels estats, i democratitzar les organitzacions, la Comissió Europea, aquí qui mana? Sí, sí. Escolta, és que és horrorós.
Pasqual. D'acord amb el que ha dit la Maria, però respecte a la primera pregunta teva, diu, no és una bona notícia. Et diria, des del meu punt de vista, si les decisions són pròpies, si les decisions de l'Estat són pròpies de voler fer una, anem a dir, una alcaldada, que podríem dir una anzagallada, crec que és molt bo que hi hagi un tribunal i que aquest tribunal de justícia digui això no va per aquí o no va per allà. Però el problema és que si les decisions no són pròpies, si no són foranes, resulta que jo crec que en el cap de l'Estat, en el cap del govern o en qui sigui, li faltarà seguretat. És a dir, suposo que ara, si el president de Portugal li tornessin a cridar la troika i li diguessin tu et compromets a deixar amb un dèficit de no sé què o a escurçar, diria sí, si m'ho permeten el d'allò. Aleshores, crec que li mancarà seguretat per una banda i per l'altra et diria que és clar que les decisions, en aquest senyor l'ha triat el poble, per tant la decisió que ha pres és relativament democràtica. En el fons em sembla molt bona notícia respecte al que deia també el Narcís de demostrar la independència del poder jurídic i el poder executiu del poder judicial, però em sembla una que li pot donar manca de seguretat en el senyor que es compromet.
A mi no em sembla bona notícia si els resultats d'aquesta acció perjudiquen al final més el poble.
Sí, clar.
Si la finalitat justifica qualsevol cosa.
Bueno,
que ens saltem la legalitat establerta. No, pregunto,
escolta,
jo dubte,
pregunto, un metge davant d'una situació de vida o mort ha d'esperar l'autorització que vingui algú a l'ICINI?
No fem paral·lelismes amb les vides de les persones. No. Jo dic un president...
És que són vides,
en aquest cas,
al final...
Un primer ministre pot saltar-se la legalitat del seu país?
Bueno, la legalitat, com deia el Pasqual d'Usó...
No ho dic perquè, per exemple, aquí que tothom defensa, o hi ha uns sectors que defensen a capa i espasa la Constitució, jo pregunto, s'ha de poder saltar aquest límit jurídic a l'hora de prendre les decisions a Portugal? Jo
si
pregunto.
Si està consenso... O sigui, el govern portuguès haurà pres aquesta decisió en el conjunt de tot el Parlament, no?
Jo vull recordar que el govern portuguès actual va sortir d'un vot de censura que es va fer en el govern anterior perquè el govern actual no volia aprovar el rescat. I va ser entrar al govern a aprovar el rescat.
Sí,
i per tant,
la gent el va votar.
Hi ha un procés històric una mica confús.
La gent el va
votar. I que el senyor portuguès que està a Europa també hi deu tenir alguna cosa a veure.
El Barroso.
Aquí tenim l'exemple d'Islàndia, que ha dit no, i no passa res. I aquí, amb això, malgrat em van decebre molt, va sortir el de la CUP, el president que va dir que deixar de pagar i deixar d'allò. Jo crec que una acció així s'hauria de fer, de dir prou, s'ha acabat i foc nou.
Sobre la situació a Europa, aquest cap de setmana hi ha hagut un tuit del Raül Romeva, que és l'eurodiputat d'Iniciativa que viu aquí a Sant Cugat, santcugatenc, que trobo que resumeix bastant aquesta relació que té ara la ciutadania amb Europa, que és, diu, els tradicionalment euroscèptics i eurofobs cal sumar ara els eurodecebuts.
Sí, senyor.
Alguns governs n'haurien de prendre nota. I ho diu ell, que és un euroconvençut, i que veu que la relació entre la ciutadania i els organismes europeus no acaba de...
Aquest tuit em va frapar molt a mi. Derrotllar. Aquest tuit va frapar molt, em va agradar molt.
No, jo penso que quan una cosa, diguem-li, té errors, no es tracta de, diguem-li, de trencar-ho, sinó d'arreglar-ho.
És un euroconvençut, ell, però ell intenta fer una radiografia del que percep, perquè ell viatja a Brussel·les i a Estrasburg, i, de fet, també fa activitat aquí a peu de carrer a Sant Cugat. No,
a vegades s'ha de trencar la situació anterior i
fer foc nou.
Els inglesos van aprofitar de la revolució industrial, els francesos de la seva revolució social. I nosaltres, per tant, no hem tingut cap revolució, així estem encara.
Jo tots els excessos de burocràcia i tot això, ho sento, em sobrepassen, vull dir, em posen d'estar nerviosa i tal. I a Europa també passa, m'agradaria que les coses fossin
Europa
més...
Europa hi ha lobbies, fonamentalment, més que burocràcia.
Sí, sí. No, també hi ha una burocràcia impressionant a Europa, eh? I això...
I uns grups polítics que no tenen res a veure amb els grups polítics que tenim nosaltres al
Parlament. Hi ha un Parlament a Brussel·les i un Parlament a Estrasburg.
Pel senyor Almunia.
Ja comencem amb que estan...
Pel senyor Almunia.
No, ho dic per això, ho dic perquè hi ha grups polítics d'aquí... que no configuren allà un grup liberal o un grup...
Ja. Unió Democràtica, que està dit del Partit del Grup Popular, i Convergència està dit del Grup Popular. Sí que és clara, perquè...
Pasqual.
Jo estic d'acord amb el que deia el Raül Romeva, però el que passa és que, jo crec que s'ha d'acabar d'arreglar Europa. És a dir, és com quan neix un nen, jo personalment, la meva dona sempre es troba macos, però jo els trobo sempre lletjos. Dic, ostres, quin nen més lleig. I és que
compte que si et senten els teus nets s'enfadaran.
No.
Els teus eren guapos.
No, un moment, quan neixen són horrorosos. I després es van arreglant.
Pateixen molt les criatures per néixer. Eh?
Doncs sí, però després... I Europa també ha patit per créixer. Aleshores, el tema és que jo crec que hem d'esperar que es... Bueno, hem d'esperar, no, perquè...
Però hem d'ajudar.
Sí, hem d'ajudar que es faci i que fem una Europa maca.
Començant pels partits polítics que converteixen Europa en un cementiri d'elefants, també sigui dit.
Sí,
que el que no interessa li busquen un càrrec o fiquen...
Sí,
dels partits polítics en general, no m'he ficat amb ningú.
Aquí això passa amb les diputacions.
O les diputacions.
Ara que parles d'elefants a Europa...
I és que sobren, jo dic sobreestructura per... Com
falta,
que no?
Falta canvi de...
Sobreestructura per tot arreu.
Sobreestructura i democratitzar aquestes estructures.
Quan et vols carregar el partit, envia l'Europa.
Parles dels elefants, de la cementiri d'elefants d'Europa, i penso en un elefant català, o que es diu català, l'Alejo Vidal Quadras. Però em sembla que els ha sortit una criada respondona en el PP de Madrid, eh?
Diuen que potser es presenta en una plataforma, no?, de cara a les properes eleccions.
No, ha demanat al govern un democratitzar els partits polítics. No sé si ho has sentit.
No sé si me'n puc fiar del que digui aquest senyor.
Bueno, però ha demanat tant el PP, tant que diu Espanya vivim una democràcia, però els partits polítics, els principals, i parla del PP i del PSOE, o sigui, el d'ell, no són democràtics internament, i és veritat, això. Alguna, és l'única vegada que li he sentit que diu que això que dius té raó.
Ostres, Narcís, avui entra això d'espanyol, sí, que coincideix amb el Vidal
Quadras. Ja va evolucionant.
Saps què passa?
El que passa que són molts anys de perdre el DNI espanyol i al final un s'acostuma.
Saps què passa, Narcís? Que
però jo el trencaré, jo no el renovaré, t'asseguro que no el renovaré el DNI espanyol.
Jo que no m'enfio és dels elefants que hi ha en el cementiri, de tots els partits polítics, que han estat des de fa 30 anys governant amb tots els seus partits polítics i que ara ens venen a donar lliçó de que hem de fer canviar les coses. No són ells qui han de canviar les coses.
Ui, em sembla que estàs passant factures a algú del PSC?
No,
és que m'han vingut al cap alguns noms ara, Maria? No,
però te'n podria dir de tots els colors.
No, jo...
Te'n podria dir de tots els colors.
Sobretot del PP i del
PSOE. No estic passant factura a ningú. El que vull és que, com que estem d'acord tots amb que hi ha gent que se n'ha d'anar a la retaguàrdia, però hi ha gent jove que ha d'espitxar, i a mi aquests són els que em fan falta en aquests moments.
Estic d'acord.
Escolti'm, parlem
també
del...
El Senat espanyol també és un cementiri d'elefants.
Tot.
Expresidents i coses així, eh?
Que se'n vagin a la retaguàrdia.
Parlem una mica de la situació de la Casa Reial Espanyola. Tenim avui aquesta notícia que Iñaki Urdangarín, segons La Vanguardia, ha acceptat unir-se a Valero Rivera per treballar amb ell a la selecció d'handbol al Qatar. Bé, és el marit de la infanta Cristina, com saben, i ja li ha comunicat al rei la seva decisió de traslladar-se a aquest país i està a l'espera de concretar-se quin tipus de feina farà directament en aquest país per impulsar la selecció d'handbol. Això ve després de que la infanta Cristina fos imputada i tenim una altra vegada el debat sobre la monarquia, el cas Nos, Tercera República o no, etc, etc. N'hem parlat aquesta setmana, però precisament amb vostès no ho havíem tractat i tinc interès a saber què pensen de tot plegat, que finalment la justícia hagi imputat la infanta, que no vol dir que estigui acusada, ho dic perquè a vegades hi ha una confusió entre el terme imputat i acusat, que quedi clar que no vol dir estar acusada.
No. Jo no estic d'acord amb la Lourdes quan diu que sobren infraestructures.
Polítics.
A mi el que em sobra absolutament i penso que no serveix per res és la monarquia, directament. Vull dir, per tant, si alguna cosa em sobra en aquest país... és la monarquia.
Però el Navarro no diu això.
Jo no sóc el Navarro.
Però ja ho sé.
A mi, personalment, em sobra la monarquia, perquè, a més, no l'he votada mai. I com que no l'he votada mai, em fa nosa.
I ve d'on ve.
No, jo no, ja he explicat, és la meva postura, jo crec que racional, i per tant...
la nostra també és racional, eh?
Perdona, és la meva, ho he dit moltes vegades, he dit, jo no crec que una persona, pel fet de néixer, tingui unes qualitats... Ara, tampoc no crec que de vegades altres maneres siguin més barates o millors, no?
Perquè tu votes a una persona,
al cap
i a
la fi,
responsabilitats.
Un moment, però ja hem vist com funcionen en d'altres països, o sigui, hem vist monarquies a Europa que funcionen i repúbliques bananeres per tot arreu. O sigui, de colors n'hi han de tot arreu.
La república o la monarquia no donen garantia.
Llavors, sí que és veritat que, per exemple, la figura del príncep d'Espanya és una persona que ha estat educada, preparada per fer un determinat paper diplomàtic, no executiu dins del país, sinó diplomàtic i de representació. Clar, una persona que des de petit és com un, no sé, com un esportista, l'agafen de petitó i ja l'entrenen per aquestes coses. Alguna condició tindrà.
No l'entrenen gaire bé perquè es va casar amb una plebea.
Tot i que jo he explicat moltíssimes vegades que racionalment no m'entra el tema del concepte de la monarquia, no és una cosa que tingui massa sentit. Ara, que aquest senyor se'n vagi a Qatar, és que l'única sort...
No passa res.
És l'única sortida que té aquest pobre senyor. Vull dir,
pobre, el que és pobre en el Consell. Ja t'entenc, què vols dir,
Dic pobre perquè, aviam, la seva figura, potser per ser qui és, doncs ha estat, diguem-li, més en primer paper que potser...
Però és que ha fet el que ha fet perquè va ser aquesta figura.
Molt malament. O sigui, aviam, ho trobo fatal. S'agafi una fundació, de més de caràcters benèfics, per benefici propi. No té nom, però on que estem en un país de lladres i xoriços, en general... perdona'm, jo alguna vegada...
Penso que és una minoria d'allà.
Una minoria. Començant per Catalunya, passant per València, per Andalusia, per Galícia
No pots parlar de comunitats o de territoris. Has de parlar de persones o de partits i quantitat de...
Bueno,
o d'empreses. Vespa Nova, per exemple.
Escolta, no ens desviem de la sotaquia. La moderadora ens ha parlat d'alguns
recursos. Dos segons i acaba. Jo has parlat molt.
Què saps què passava?
No parles d'ells, jo. Una
determinada manera de fer, doncs, la gent s'hi empalta. I ells va pensar, si ho feia tothom, per què no ho faig jo també?
Clar, per cert, una altra cosa que m'he oblidat, aquests comptes que representa que el rei tenia a Suïssa amb els diners que li havia deixat el seu pare, que això també va sortir als mitjans. Pasqual i després el Narcís.
No, tal com deia la Lourdes, potser l'acudit del papa que diu que vol venir a morir a Espanya perquè si morirà entre ladrones. Això em sembla una barbaritat. Deixant de banda el tema si
Catalunya ja no serà Espanya.
De la monarquia o no monarquia, jo crec que a l'Urdangarín li passa una mica el del tamborile del ruc, que si per comptes de tocar-se el tambor que s'hagués tocat els vensos, potser aquestes hores ja no tindríem els problemes aquests i seríem tots francesos. Si l'Urdangarín, per comptes de posar-se amb aquests temes, s'hagués posat amb el que ell sap, que és el handball, jo penso que podria haver viscut perfectament, perquè era una gran figura del handball, podia haver viscut perfectament i podia haver fet moltes altres coses sense necessitat d'esmerdar-se. I, a més, per fer el que ell fa amb els follons que s'ha ficat, es necessita ser una mica intel·ligent, i aquest em sembla que és una mica breu, i per tant és millor que es dediqui a l'esport que no a les finances. Per altra banda, crec que és molt bo, és una sàvia decisió, perquè, clar, aquí jo crec que la baixadeta aquella que fan fins al jutjat de Palma, jo no sé si és que cada vegada repeteixen la mateixa escena o què és, però ja deu estar tip de tot això. En canvi, allà com a mínim s'haurà tret, suposo, la pressió de aquesta pressió. Vindrà aquí no sé cada quan, perquè... Ara, com és que no li han retirat el passaport?
Aquesta no... Sí, aquesta és una pregunta que aquesta queda a l'aire.
Aquesta pregunta que jo volia dir, la diferència de la justícia, un imputat aquí se li retira el passaport. Ell de tenir un passaport diplomàtic i no se li ha retirat, i se'l permet anar fora. Això és una vergonya. Una altra vergonya que jo vull dir és que la Fiscalia, potser és la primera casa de la història, que la Fiscalia presenta un recurs, la Fiscalia Anticorrupció presenta un recurs al jutge per a la imputació. Jo pensava que era un recurs de reposició per la qual cosa havia de dictar sentència de nou al mateix jutge, però no, es veu que va a l'audiència. Ja veurem el que passarà amb això. Jo que l'Urda Garín se'n vagi a Qatar, a mi em sembla que el jutge hauria de dir-li no pot sortir d'Espanya. I em sembla que aquí es veu la liaison que hi ha entre la monarquia, Qatar, els cavalls que regalaven uns i els altres, els àrabs, la Corina, tot això és un poti-poti. Ha tingut relacions amb els àrabs per tenir l'AVE i per tenir no sé quantes coses.
Ara se'n va a Qatar, però abans se'n va anar a la Telefònica, i amb el que deia de guanyar diners amb l'esport, jo dubto que el Valero Rivera tingui el xalet que es va comprar el senyor Urdangarín.
No, per favor,
millor esportista que el Valero Rivera, no...
No, i el Urdangarín tampoc era un crac dintre del club de futbol Barcelona. No.
Home, era un bon jugador.
Era un bon jugador, però no era el Messi, eh?
Amb una gran generació. No, home, no era el millor, però era una gran generació esportista.
Una cosa és ser un bon jugador i l'altra cosa...
És un cementiri d'elefants, Qatar, també. Serà un cementiri d'elefants.
Home, cementiri d'elefants que es dedica a comprar tot el que pot a Europa.
Una cosa és ser un bon jugador, Narcís, l'altra cosa és tenir un encefalograma plano, com sembla que tenen alguns.
No, jo d'aquesta situació em pregunto és com quedarà, diguem-li, la seva situació personal, no? Perquè ell se'n va a Qatar, entre setmanes, se'n va a viure, no sé què... Sí, perquè llavors la situació de la
infanta,
ella es queda aquí amb els fills.
Segons La Vanguardia, ho dic perquè llegi la notícia.
Es queda molt tranquil·la.
Això no, jo, que les coneixes, que saps que... tu, t'ho ha dit directament, que es queda molt tranquil·la.
Escoltin, va, tenim 7 minutets per parlar també dels pressupostos de Catalunya, parlat dels de Portugal. La tensió entre Ciu i Esquerra arran de l'aprovació del pressupost ha enfilat les darreres oves amb noves declaracions, més pujades de tot. Republicans insisteixen que no valaran els comptes si se'n deriven grans retallades imposades pel govern espanyol, i de fet ahir Esquerra Republicana en una entrevista deia que es podia continuar amb els pressupostos prorrogats, i Ciu diu que no, que vol aconseguir aprovar uns pressupostos. En paral·lel tenim unes declaracions de la CUP d'ahir, del David Fernández, de les quals ha fet referència abans al Narcís, que diu que, de fet, ja està tancada l'entesa entre uns i altres i que l'únic que es fa ara és una mica de teatre perquè es percebi que hi ha hagut unes negociacions i que cadascú ha estirat de la corda i que més o menys uns estan contents, els altres també. Dit això, els demano una intervenció breu perquè així ja tancarem la tertúlia sobre aquesta situació. Molt breu, eh?
Ningú pot estar content perquè Catalunya està quebrada, està fallida. Escolta'm, les farmàcies no tornen a cobrar. Aquest que vol prorrogar els pressupostos, i a més ara venen els bons patriòtics, no?, que s'han d'atendre, doncs ja m'explicareu. Ja m'explicareu.
Per què està quebrada Catalunya?
Perquè no té ingressos. Perquè l'activitat econòmica ha caigut, perquè, per exemple, amb la companyia aèria del Soriano, per exemple, es van invertir ni una quantitat de diners que, digue'm, que n'hi ha d'això.
Deixa'm fer la ronda final.
Ja callo,
no?
Ja callo.
Te'n recordes la disposició tradicional tercera de l'Estatut?
No miguis amb història.
Això és història? Això és la legalitat. L'Estatut és una llei orgànica, eh? I la disposició tradicional tercera ens deuen bastants milions.
Què va fer el tripartit? Perdona, no deia un fa 4 dies que era el tripartit que va reunir?
Roba,
però aviam una cosa,
greu.
Posem-nos d'acord. Madrid o el tripartit? Què va passar amb el tripartit? Aviam, ens ho pots aclarir, Pasqual? Madrid o el tripartit ens va arruïnar?
Jo crec que ni l'un ni l'altre.
Ah. Va, jo crec que Pasqual i Maria.
A veure, la meva...
Narcís, ja has acabat?
Jo crec que el Junqueras faria bé de no acceptar els pressupostos i perquè un pressupost que ens porti, que els prorroguin, per demostrar en el poble català que no es pot acceptar un pressupost d'aquesta manera. És com diu ell, no sé si quina frase va usar, diu, és de poca vergonya demanar-me un...
Aleshores no es
pot
governar.
Hem dit les xifres, 3.200 milions, si és l'1,5% del dèficit i 4.800 si és del 0,7. Exacte. Va, Pasqual i Maria, i marxem.
A veure, jo crec que el Junqueras és una persona, o almenys la imatge que dona, és una persona intel·ligent, i m'imagino que quan va fer el pacte de no agressió, no, quan va fer el cap de l'oposició, va veure com eren els pressupostos. Ja sabia que aquells pressupostos no estaven per alegries. Aleshores, en el moment...
Perdona, però hi havia la possibilitat de que reduís el dèficit, eh?
De fet, està sobre la taula.
Que s'augmentés, perdó, que s'augmentés el dèficit.
Ah, sí, vale.
I està pendent d'Europa. I quin se'l finança, el dèficit?
Bé, i crec que aquesta és una de les condicions que posa. Llavors, com que crec tot això, dic aquest missatge per qui va. Vols dir que va per l'Artur Mas o va pel Rajoy? És a dir, perquè diuen, ostres, és que si no s'aproven, aquí s'armarà la Mari Morena. S'armarà la Mari Morena, deixa'm apaivagar i augmentar el dèficit, el 2 o el 2,5%, perquè puguem tenir la festa en pau. És a dir, jo no crec que hi hagi aquí, suposo que el Junqueras, quan diu això, és perquè ja sap com va. I sap, efectivament, que, i creu saber, crec que hauria saber que prorrogar els pressupostos no és bo, és molt dolent. No pots canviar les partides d'allò, ni pots posar més assignacions en una altra.
Va, Maria.
No, a veure, per acabar, jo crec que estaria d'acord amb aquestes declaracions que va fer algú que s'està fent una mica de teatre.
Sí.
Jo no estimo gens el senyor Mourinho, però ja ens va dir un dia que ens agradava fer teatre.
Del bo, deia.
Del teatre del bo, deia ell. Perquè, a veure, els pressupostos de la Generalitat, qualsevol que vulgui saber com són, se'ls baixa per internet. Vull dir, tots els que estan en el rotllo polític, o els que hem estat, els que estem, ens els podem baixar, podem analitzar partida per partida de quines partides podíem treure diners. I amb el tema dels farmacèutics, Lourdes, és mala gestió. No és que tinguin que rebaixar els diners als farmacèutics. Em sembla que ja ho vaig dir un dia, perquè tots tenim farmacèutics amics, i si gestionessin bé els capitals que tenen per donar als farmacèutics, no els hi deurien un duro. Els estan posant en peu de guerra, d'una manera interessada, jo crec.
És un tema de tresoreria, no és pressupostari.
Ja. Però és que és mala gestió d'aquesta tresoreria. En aquests moments és mala gestió d'aquesta tresoreria.
Els problemes és que no tenen un duro i no saben d'on treure'l. No poden gestionar el que no es té. És que quan tu tens alguna cosa per gestionar, ho gestiones. Però quan no tens ni cinc, no pots gestionar res. No té res. I llavors això, quan el senyor d'Esquerra, el Junqueras, l'Oriol, diu que li fa vergonya, a mi em faria vergonya haver estat amb un govern que ens ha arruïnat a tots plegats.
Va, Narcís, que hi ha hagut una referència directa. Et deixo 15 segons per tancar.
És, el que diu la Lourdes és infumable.
Sisplau, sisplau.
No, és infumable, perquè atribuir la quiebra o la situació financera de Catalunya al tripartit i a Catalunya, solament als governants de Catalunya, quan els responsables són els que estan governant ells, i com va començar ja amb l'Aznar, que va començar a liberalitzar el terreny, els terrenys, la bombolla, l'immobiliari, tot ve culpa d'ells, sí. Això és molt gros, això. No, mi... no puc ni comentar-ho, és que és... Em fareix.
No ho dic jo sola,
No,
o sigui, els mitjans de comunicació se n'han fet tits, Convergència, de dir com ens havia deixat Catalunya.
La Alicia Sánchez Camacho sembla que ara està fent... És que jo crec que ha fet un acte de valentia dient que els seus diputats, si convé, també trencaran la disciplina de vot per poder tenir
per
un pacte fiscal.
Ja ho veurem, això.
Ho
veurem, però de moment ha sigut valenta, tu.
Ho veurem, però... Veurem. Escoltin, perquè tindrem temps també de comentar-ho. Moltíssimes gràcies, Maria, Pasqual, Lourdes i Narcís. Fins la setmana que ve, que no tenim cap festa, no?
Sí, Déu vol.
Doncs vinga, fins la setmana que ve. Que vagi bé. Bon dia.
The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people passing by. See friends shaking hands, singing.